Els Beatles arriben a una fita important, als 60 anys de A Hard Day's Night, un dels àlbums més sonats de la coneguda banda de Liverpool. Encara avui són molts els fans que segueixen aquest grup de música o que fins i tot han muntat un festival en homenatge seu, com l'Associació Vitalera de Sabadell, que s'ha constituït aquest mateix any i, a més, ha muntat un festival. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs podem parlar avui amb la Mercè Barrera, una de les fundadores de l'Associació Vitalera de Sabadell, que ha nascut aquest any coincidint amb el 60è aniversari de la banda. Bona tarda, Mercè.
Hola, bona tarda.
Heu decidit posar en marxa aquesta iniciativa com a homenatge als Beatles, al seu 60è aniversari, o s'ha donat per casualitat? Ja ho teníeu pensat?
Bueno, s'ha donat una miqueta per casualitat. A més, es va donar aquest any, però bueno, sí, estem allà.
Què teniu pensat, no?, per commemorar doncs, aquesta efemèride, aquests 60 anys, aquest mes de mig segle?
Doncs, bueno, fer un altre festival l'any que ve, imitant una miqueta el primer, però sí, farem alguna cosa especial per aquest 60 aniversari.
Pel que fa al primer festival, l'Strawberry Fest, que vau fer aquí a Sabadell a principis d'octubre, ara fa gairebé un parell de mesos, vau convidar entre 7 i 8 grups tribut dels Beatles, ara no recordo la quantitat exacta, però crec que eren 7 o 8. Això demostra que, siguin quins siguin, no? Siguin 7 o 8, demostra que hi ha una forta repercussió, no? Que encara hi ha una forta herència dels Beatles aquí al nostre territori.
Sí, 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 la veritat és que bueno, va quedar demostrat que moltíssima gent va venir de públic a veure els concerts, a veure les xerrades, i que era un públic molt divers, de moltes generacions diferents, i bueno, al final els Beatles són internacionals i aquí ho vam demostrar.
Per la gent que no pogués venir, explica't una mica en què va consistir aquest festival, que no només era concerts, com no podia ser d'altra manera parlant dels Beatles, no?, sinó que també hi havia doncs, diferents tallers, diferents xerrades, diferents activitats, no?, més informatives, potser.
Sí, eren dos dies, dissabte i diumenge. Pel matí del dissabte vam tenir un espectacle infantil, després vam tenir dos xerrades presentant llibres i a la tarda concerts. I el diumenge, doncs, més o menys similar, vam tenir un parell de xerrades al matí d'experts dels Beatles i per la tarda doncs, també més concerts.
Comentaves pel que fa al públic que era un públic molt heterogeni. Et va sorprendre això? T'imaginaves potser un públic més adult que hagués viscut l'època dels Beatles en la seva joventut? O també teniu constància de que les noves generacions escolten i segueixen els Beatles?
Sí, bueno, m'esperava un públic jove, però sí que és veritat que no m'esperava tan jove com adolescent o inclús nens que van aguantar tots els concerts i que els agradava, no? I, evidentment, doncs, també m'esperava el públic més gran, que també estava allí. Així que, molt bé.
En aquest sentit, què creus que és el que fa més característic o doncs, més heterogeni, no?, als Beatles? Vull dir, al final és un grup que va tindre doncs, el seu moment més àlgid al segle passat, però que encara ara doncs, tothom, grans i petits, es continua sabent els seus principals temes. Aleshores, què creus que és el que fa que faci una música que agradi a tothom?
Uf, no ho sé. Jo crec que la música dels Beatles t'arriba i és una música que com que t'obsessiona una mica. Això pot passar amb una persona gran, però també pot passar amb una persona jove que et descobreixi ara de nou, o inclús nens.
Tu també, com a persona jove, no?, com vas descobrir els Beatles i com va ser aquest procés d'enamorament, no?, d'obsessió fins al punt doncs, de fer aquesta associació i de muntar un festival?
Doncs mira, jo els vaig conèixer quan tenia 12 anys, perquè el meu col·le em va portar una obra de teatre que parlaven dels Beatles. A partir d'aquí vaig començar a investigar i a demanar informació i a escoltar coses i em vaig obsessionar completament.
Pel que fa a la música d'ara que pugui doncs, captivar, no?, més la gent avui en dia, els joves avui en dia, una música més mainstream, no?, que en diuen, o més comercial, creus que hi ha algun grup que li pugui fer ombra o que es pugui equiparar al que va ser els Beatles en el seu moment?
Jo crec que no, perquè els Beatles també van fer un moviment social important, van fer un canvi a la música i probablement a la cultura. Aleshores, ara les coses canvien constantment. En aquell moment no, va ser un canvi com molt radical.
I sobretot posar en valor això, no? Que no era una època fàcil per fer determinats tipus de música i també per fer determinades actuacions, manifestacions, no? Revolucionàries com van fer ells, no? Que van marcar un punt d'inflexió a nivell musical i a nivell històric.
Correcte, sí, sí. Va ser un canvi a nivell, bueno, cultural i que els joves ho van viure molt intensament. Això és difícil que passi ara.
Per contra, creus que hi ha molts grups que han begut d'aquesta influència? Sí.
Sí, sí, els Beatles van marcar molta tendència a nivell de música i molts grups cantants doncs, tenen això, no?, en les seves bases.
Ara mateix, des de l'associació, en què esteu treballant? Has comentat una segona edició de l'Strawberry Fest, però de moment quina massa social esteu tenint o quines actuacions més a petita escala esteu treballant?
Doncs, arrel del festival vam conèixer moltíssima gent que es volia fer de l'associació, però l'associació només es va crear per fer el festival. Aleshores, a partir d'aquí vam crear un club de fans, un fan club, on estem rebent socis, inscripcions i hem programat diverses activitats durant l'any fetes pel club de fans, a part del festival que es repetirà a Sabadell.
Quants sou ara mateix?
A l'associació o el número de socis?
A l'associació, al club de fans, una mica.
Al club de fans, bueno, som uns 40 socis i sí, i creixent.
Bueno, bona senyal. I també amb un públic heterogeni, imagino, com al festival.
Sí, 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 la veritat és que sí. I alguna... gent jove com gent gran.
I alguna d'aquestes activitats que comentaves, quina ens en podries avançar o quina serà la primera, no?, en arribar aquí a Sabadell? I no sé si teniu pensat, doncs, estendreu a altres municipis al voltant.
Sí, de fet, la primera activitat serà a Barcelona i serà el 21 de març per donar l'entrada a la primavera i serà un concert amb un dels participants del festival que els oferirà un concert gratuït per als socis.
Uh-huh. En aquest sentit, us estic posant també en contacte amb altres associacions bialderes de Catalunya?
Bueno, ens hem posat en contacte amb el Cineclub de Sabadell, que no és biatlero, però el que l'organitza sí que ho és bastant i va voler contactar amb nosaltres per fer algun passe de cine conjunt relacionat amb els Beatles. Això també ho tenim en ment pel 2025, però al Cinema Imperial.
Molt bé. No sé si a motiu de l'homenatge tindreu un acte principal, més enllà de totes aquestes petites mostres que ara estem comentant. No sé si penseu més a lo grande, més enllà del festival, o serà aquest, no?, el festival, l'acte principal.
Sí, sí, el festival serà l'acte gran.
I penseu en el mateix format que hem comentat ara, o penseu introduir alguna novetat?
No, seria el mateix format, dissabte, diumenge, tot el dia.
Ara comentàvem també la repercussió, no?, i els inputs que esteu rebent des d'altres, doncs, municipis del voltant o d'altres associacions. Sabeu, teniu registrat el percentatge de gent que era de Sabadell i del percentatge de gent que era de fora? Va vindre molta gent de fora o esteu rebent molts inputs de gent que no és estrictament de Sabadell?
No sabem els números exactes, però sí que va venir molta gent de Barcelona i també d'arreu d'Espanya. Sabem de gent de Saragossa, Galícia, València, Madrid, i també de fora va venir gent d'Alemanya, no me'n recordo.
D'Alemanya i tot, eh?
De França, sí.
Per últim, per acomiadar l'entrevista, una cançó que t'agradi molt en especial dels Beatles.
Mira, la meva preferida potser és She Said, que és una del disc Revolver, que em va agradar quan era petita i aquí se'm va quedar.
Doncs escoltem-la. Make me feel that I'm mad.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I ara al Connectats us parlem de patrimoni de la Sabateria Govern, que és un establiment de venda de calçat de Badalona, ubicat a l'eix comercial del carrer de Mar, que va ser fundada el 1912. Marxem fins a aquesta ciutat per parlar amb Cinto Govern i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs estic ara mateix amb el Cinto Govern, un dels propietaris d'aquesta sabateria. Bona tarda.
Bona tarda.
Per començar, ens podries explicar una mica com va néixer aquesta sabateria Govern i quins van ser, doncs, els seus inicis dins del carrer de Mar de Badalona?
Bueno, l'inici és un cunyat del meu avi, que es diu Llucià, l'any 1912, munta una esfardanyeria sabateria i al cap de 10 anys, el 22, ho deixa per motius de salut, perquè té una mica de tuberculosi i va viure a la muntanya. El meu avi agafa la botiga l'any 22 i és Govern. Primer és sabateria Govern, antiga casa Llucià, perquè era el nom d'abans, i llavors des del 22 fins ara, que són 102 anys, és Govern. Hem passat el meu avi, el meu pare, i ara nosaltres, que som tres germans, que portem la botiga.
És a dir, tres generacions, no?
Tres generacions, sí, sí.
I s'espera que hi hagi més generacions?
Bueno, d'aquí... Tenim els fills bastant joves encara, però bueno, esperem, veurem, veurem.
Doncs ara també, la sabateria Govern té una llarga trajectòria, doncs també quines han estat, doncs, grans fites o canvis que ha patit aquest establiment a la ciutat?
Bueno, a l'any 52, primer teníem una casa, el número 54, i l'any 52 vam llogar la casa al costat, que era el 56. I llavors vam fer una reforma, que la va fer l'equip Martorell Boigues, que va ser l'obra número 2 d'aquests arquitectes, que al final han sigut mundialment famosos, i ens ho van fer perquè érem amics de la família. Érem amics de la família i van acabar la carrera. El meu pare, que de la seva edat, els va dir, hem de fer una botiga, i vam fer la botiga. I van ser molt famosos mundialment. Després, l'any 74, els majors arquitectes, que ja eren molt famosos, ja feien coses al Japó, a Barcelona, a tot arreu, van fer una altra reforma i tot l'edifici, perquè a l'any 72 vam comprar la casa. Estàvem de lloguer, i ens vam comprar les dues cases, ho vam tirar a terra, i vam fer un edifici sencer amb una botiga, un magatzem gros, i vam passar a ser una botiga ja més grossa.
I des d'allà, doncs, sí, ja després, és una mica com la coneixem, sí, ara sí, mateix, sí, no?
Després, a l'any 99, vam fer una reforma que vam fer els separadors una mica més llargs, vam posar més llum, perquè vam, l'any 74, a l'any 2000, doncs, havia canviat molt el tipus de llum, les leds, vam posar més fusta, la vam adequar una mica els temps, sense canviar l'estructura. L'estructura és la mateixa. Dos separadors, a dintre, cintos a cantó i cantó, que la gent pugui circular, fàcil d'entrar, tenim una porta grandiosa, no hi ha porta, que la gent pugui entrar, sortir, és molt important això, que no tinguem un bordillo davant que la gent hagi de pujar, també sempre tinc la mania de tindre molt pla a carrer, que és molt important això, per una botiga, que la gent no tingui de pujar, que no hi hagi barreres arquitectòniques, i tenim una botiga molt funcional i que et funciona molt bé.
També què podries dir que diferencia la sabateria Obert d'altres sabateries de la ciutat i del món, no?, una mica?
Bueno, que som una família, com dic jo, de 102 anys a la botiga, ens hem dedicat molt, tenim un tarannà molt així veïnal, coneixem molta gent, tenim una clientela bastant fidel, gent de fora que ve i veu la botiga i li agrada molt i, hòstia, aquesta botiga està molt bé, no hi ha botigues així a Catalunya i ens venen perquè tenim de tot. Jo dic sempre que calcem, des que neixen fins que es moren. Tenim nen, tenim dona, tenim home, d'home tenim un sortit que la gent no acostuma a tenir, els tres germans també toquem més l'home potser molt bé, també toquem la dona, no vol dir que la toquem malament, però d'home pots trobar el que vulguis, i bueno, que som afables, que tenim bona dependència, a més, tenim unes noies molt simpàtiques, molt atentes, i sempre ens busquem això, el valor afegit, no?, d'aconsellar que la gent, i així estem lluitant contra l'online, encara que ara també venem una mica per online, tenim pàgina web, intentem també vendre alguna cosa venem per Espanya i algú, però bueno, el nostre és el dia a dia, obrir cada dia, inaugurar cada dia la botiga, com dic jo, i cada dia posar-nos les piles.
Quan parlaves ara d'aquestes persones que venen fidels,
sí,
hi ha persones que han vingut de generacions, sí, en generacions, sí, sí, és a dir, famílies, que al igual que vosaltres sou tres generacions, doncs tres generacions que han seguit,
sí,
venint.
Sí, sí, molt. Molta gent em diu, jo venia aquí de petit i em deu una pilota goril·la, quedàvem unes pilotes goril·la, que encara les donem ara també, i jo venia aquí i comprava aquí, que és de petit, vull dir, gent que ara ja té quasi la meva edat, que se'n recorden que venien a comprar de petit amb els seus pares. Sí, sí, les tres generacions han vingut. Uh-huh. Coneixem a tothom, coneixem de quin peu calcen tots els clients nostres.
També ara, si tu t'agradaria explicar-me alguna història o alguna anècdota familiar que estigui vinculada o als primers anys de la sabateria, o alguna cosa que t'agradaria compartir.
Bueno, hi ha una anècdota aquí a Badalona, que és que durant el cop d'estat del 23F vam amagar en el magatzem de la botiga, que és molt gros i és fàcil d'amagar, els arxius d'un partit polític que el meu pare era dirigent. Aquella nit hi havia incertesa, no?, que passaria, i vam pensar, bueno, fem els arxius de tots els militants que hi han i els vam amagar en la botiga. Perquè el meu pare tenia també molta relació amb el president Pujol, i així es va demanar aquest favor i es va amagar, perquè és un magatzem molt gros i és molt fàcil d'amagar. I això és una anècdota que ara l'explico al cap de 40 anys. Als principis això no es podia dir.
No, clar,
això no. Evidentment, ara, al cap de 40 anys, ja és igual, això. És una anècdota curiosa que algú ja sap a Badalona, també, però, bueno, ara l'acabo de confirmar.
I dels tres germans, teniu la mateixa importància?
Bueno, una mica, jo estic més, potser jo i el petit estem més a ventes, i el mitjà està més a compres.
Vale, si us organitzeu.
Sí.
Ara també, Cinto, avui en dia es parla molt de la necessitat de preservar el comerç històric, no?, com una part del patrimoni de la ciutat. Per què creus que la sabateria Govern ha esdevingut, doncs, un símbol de la memòria històrica de Badalona?
Bueno, pel que et deia abans, perquè sempre hem sigut molt oberts a tothom, hem sigut badalonins de pro, i sempre hem mirat que la gent sortís content de la botiga i tornés. Hem sigut una botiga afable amb la gent, jo crec, i la gent aconsellant, canviant les coses, no posant barreres al client. El client sempre té raó a la meva botiga, i això et serà bé amb els anys. Mai hem tingut conflictes de cap tipus, ni cap denúncia ni cap denúncies, perquè sempre sigut molt afables. Preferim perdre un parell a perdre un client.
Clar. I a l'interior d'aquesta sabateria es conserven elements originals o mobles antics, doncs, que ajudin a transmetre, doncs, aquesta sensació històrica?
Tenim un orme de sabates per eixamplar-les, que és molt antiga, que la tenia el meu avi. Tenim algun peu per picar les soles, però poca cosa hi ha. Pensa que la botiga ha tingut tres reformes grosses. Ens queda això, d'elements petits que són els que es conserven. Però l'orme que tenim té 60 anys o 70 anys segur. Vull dir, jo com vaig néixer ja la teníem, aquesta orme a casa, i encara la fem servir. per donar les sabates una mica.
Ara, tornant al que comentaves abans del tema de la pàgina web, bueno, del comerç online, no? En un moment en què les grans cadenes i el comerç electrònic doncs dominen, doncs com es manté la sabateria govern en aquest context, també, i quins canvis, no, d'estratègia heu hagut de realitzar?
Bueno, hem fet una pàgina web, intentem vendre online amb el mateix preu que la botiga, això, evidentment, clar, no farem un descompte per la pàgina web i la botiga pagaran més, i bueno, i algú venem, no és el nostre fort, és un tant per cent molt, molt minso. També algú li serveix per veure-ho i venir a comprar. Tenim més gent que mira la pàgina web i ve a comprar físicament.
I que després l'ensenyen a la web.
Sí,
això,
això mateix, sí, i s'ho proven i ho toquen, és que és molt important. Amb sabates, per exemple, roba és més fàcil, potser, però amb sabates, amb els números s'ha de provar. Sí. No tots els fabricants fan el mateix tallatge, és diferent, un és més estret, i nosaltres aconsellem, tens el peu ample, doncs agafa això, tens el peu estret, agafa això. Clar, per internet això no ho saps, tens una foto i freda. Llavors, per això molta gent ho veu a la pàgina web, però s'ho ve a provar. També ho podem canviar-ho, al moment, si són de prop, i enviem coses també, i fem canvis, però més que res el nostre és el dia a dia.
Fer ciutat
i fer país.
I, Cinto, quins records tens personals de la teva infància o de la teva joventut vinculada, no, a la sabateria govern? Perquè tu, des de sempre, has volgut llavors dedicar-te després a aquesta sabateria.
Sí. Bueno, nosaltres vam néixer ja a la botiga. La casa nostra era la botiga, i llavors, a dintre la botiga, en el magatzem, teníem el menjador, a dalt teníem habitacions i vivíem dintre la botiga. Vale. Ho feien tots els comerciants de Catalunya en aquella època. També tinc el record de l'any 62, de la nevada de l'any 62, que al carrer de Mar hi ha una muntanya de neu més alta que jo. Jo tinc 5 anys i la muntanya de neu és molt més alta que jo. I van venir màquines llevaneus al carrer de Mar, que això és una fita, que això no passarà mai més ja, que aquí a Badalona ets nevi 3 metres o 4 metres. I això també és un record que tinc d'infantesa i de la botiga, de que la va nevar d'aquella manera, que vam pujar a la teulada a treure la neu perquè no s'enfonsessin. Clar, eren teulades antigues. Pensa, aquestes cases, abans de fer les obres, eren cases antigues. A Badalona, les cases tenen 4,5 metres, no en tenen 5. I ens en teníem dues, que eren 9 metres d'amplada. I vam pujar a les teulades a treure la neu i, bueno, el típic.
Clar, podem dir que tu vas néixer entre sabates i durant la vida has estat rodejat de sabates. Tens com algun sentiment especial cap a les sabates?
Bueno, sí, clar, evidentment, és la nostra vida. La botiga, tot això, és la nostra vida. Vull dir, si un dia no vaig a la botiga per algú, ens ho trobo a faltar. Vaig a viatge 10 o 15 dies i quasi bé, no et dic que m'enyori, però quan torno, doncs m'agrada tornar a la botiga.
No, home, clar, a més tants anys. I ara, com a curiositat, heu rebut visites de persones conegudes o curioses dins d'aquesta botiga?
Aviam, de polítics han vingut tots. Ha vingut l'Aznar, per exemple, a la nostra botiga, en Pujol, diverses vegades, perquè a sobre tenim una relació personal amb ell una mica. Ha vingut en Pasqual Margall, que inclús es va quedar un espanamejac una vegada que venia en Pasqual Margall. Això devia ser quan es va presentar per la Generalitat, devia ser l'any 90 i pico. Ha vingut en Montilla, ha vingut en Mas tinc fotos a la botiga. Ara, últimament, amb en Junqueras, la Borràs fa poc, el president del Parlament també ha vingut, en Rull, aquest últimament. Però bueno, tota la vida, sempre que han fet campanya a Badalona, els polítics de Badalona ens han portat el líder a la botiga. Ja dic, l'Aznar va venir l'any, no sé, devia ser l'any 90 o alguna cosa així, va venir. Després també recordo que quan van inaugurar el Zorrilla, va venir el rei i va venir el Rajoy, que era ministre de Cultura, i també ens va visitar. I després va ser president del govern, al cap de 10 anys o així.
És a dir, sí, tots els polítics.
Ja dic, de catalans, tots. Albert Barrera, també el recordo que ha vingut, i ara et dic en Junqueras, tots. Carot Rovira, els que vulguis. Tot polític que ha vingut a Badalona ha passat. A més, han vingut també molts entrenadors de bàsquet. Clar,
bàsquet a Badalona, sí.
I tenim relació amb l'Aito, l'altre dia va venir l'Aito, molta gent coneguda, també escriptors de Badalona, actors de teatre de Badalona, n'hem mirat molts també, però són amics nostres de passada, que estan en actiu.
Molta gent. Ara, Cinto, abans d'acabar, quins són els teus objectius de futur per a la sabateria govern? I bueno, si teniu algun projecte en marxa, que també el projecte pot ser continuar igual.
Això, mira, allò que diuen, no em toquis.
Doncs, no em toquis.
Seguim igual, que la cosa està bastant complicada. Per sort, vam superar la pandèmia, va ser un cop dur. Clar, la pandèmia ens vam trobar al mes de març, amb el gènere d'estiu que ens arribava i el gènere d'hivern que encara havíem de treure, per tancar el 15 de març, que era el canvi de temporada. Un mes i mig tancats, sense fer res de calaix i tinguem de pagar les factures, va ser una cosa bastant forta, i pagar la gent també. I, bé, i gràcies a un ICO que vam demanar, que ara aquest maig que vam de pagar-lo, vam poder sobreviure. I et diré una cosa, post-pandèmia, com que ens vam espavilar més, perquè vam tindre de mirar les despeses més i mirar-ho tot, no ens ha anat tan malament com això. Ja, hem treballat molt més. Ara et diria que treballem el doble per guanyar la meitat, però bueno, estem vius.
Doncs com tu has dit, doncs no em toqueu, continuem com igual com estem, que ja està bé, i també a veure si doncs els vostres fills o hi haurà algú que es pugui encarregar d'aquesta sabateria.
Això ho veurem, però també el comerç està malament, tampoc els hi vull
canviar.
També
volia preguntar si et preocupa el futur dels comerços històrics de Badalona.
Sí, perquè estan canviant els hàbits i és difícil de mantenir, tot està pujant molt, el dia a dia és molt car, la gent no té molts diners per gastar i online, la gent jove es tira molt online. Vivim una mica de gent de mitjana edat, no? Mitjana cap amunt, però a la gent jove li costa una mica, també estan acostumats, doncs, se senten a casa a la nit, compren el que sigui i amb això estem lluitant, i amb si ens venen aquesta gent, recuperar el jovent amb tot, que és molt important.
Doncs Cinto Obert, un dels propietaris de la sabateria Obert, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i parlar-nos doncs, sobre aquesta sabateria. Bona tarda.
Gràcies a tu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hem vist caure la frontera i en el teu cos de pols d'estrelles hem desfet tots els camins. Hem après de l'infinit, mica en mica, com balla la vida, ballarem aquesta nit. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra, buscant un nou món. Rebentar tots els rellotges, apagar el motor, ja començar de nou. Que la vida es pari fins que surti el sol. Junts a la deriva. Que la vida esclati com nosaltres dos. De Víctor Jara portem els somnis del Che Guevara. Hem vingut a trencar els marcs, tenim les ales de la Rosa Parks. Atrapar la lluna plena, creuar junts tota la terra, buscant un nou món. Rebentar tots els rellotges, apagar el motor ferotge, començar de surti el sol. Junts a la deriva. Que la vida esclati com nosaltres dos. Aleshores el temps millora, sento com les ànimes s'animen, puc veure com volen i troben una nova veu de llibertat que sona, bones vibracions per totes les persones. Caminem sempre junts amb la mà cor, som el poble viu, la flama en la foscor, som un paisatge de vida que crida i no oblida, som la sortida agraïda desfent mentides, una lluita compartida. Que la vida es pari fins que surti el sol.
nosaltres dos.
A la tarda no et desconnectis. Connectat.
Soc l'Adrià Tirado, tècnic de so d'aquí de Ràdio Castellà, i m'agradaria recomanar la que per mi és la millor sèrie d'humor de la història, que és The Office. L'argument és molt senzill, és un documental que es grava a una oficina on venen paper i, com he dit abans, crec que és de les millors sèries d'humor de la història. Adéu, adéu.
És sabut l'origen del Nadal, que és el que representa. El naixement de Jesús i la seva festivitat s'han convertit en un dels moments més esperats de cada any. Nadales, torrons, regals, el tió són alguns dels costums que millor representen el Nadal a casa nostra. Cap d'ells, però, com la tradició del pessebre. Des de l'Ateneu Sant Cugatenc, des de fa anys, se celebra un concurs que premia els millors de la ciutat. I avui hem convidat precisament a qui ens pot parlar amb coneixement de causa, en Joan Troiano, que és historiador i guardonat amb la menció especial en la categoria artística del concurs de l'any passat. Joan, benvingut.
Hola, bona tarda.
Això de parlar de pessebres és una de les teves aficions, també, o
bueno,
t'agrada?
M'agrada, és una afició complementària que he adquirit a través de la vivència des de jovenet, no? I ara fa 4 anys, pues, aprofitant els concursos de l'Ateneu i tal, pues, em vaig animar a entrar en el concurs i a entrar en el món del pessebre, no?
Deixa'm que saludem també en Joan Muñoz, el nostre productor. Joan.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Avui parlarem d'aquesta tradició que dura i dura i dura, i no crec que sigui una tradició que es perdi, sinó que es va actualitzant. Oi que sí, Joan?
Sí, com em dèiem abans, el tema del pessebre és que és un exemple clar d'una tradició, no?, que s'actualitza constantment, perquè jo... Per mi, les tradicions, que he estudiat alguna altra tradició, com els Tres Toms, la festa de Sant Antoni, i alguna altra, els bastoners i tal, doncs són unes tradicions que ens parlen a vegades més de lo que és el present que de lo que és el passat. Perquè és com que s'actualitza, es parla, veus una mica com està, diguéssim, imprès el present a dintre d'una de les tradicions que porten ja molts anys a casa nostra, no? Com pot ser el pessebre,
Però on inicia tot una mica això del pessebre? Perquè sabem que és una tradició molt antiga que va tardar una mica en arribar a Catalunya. No sé si ens pots fer 5 cèntims de la cronologia.
Sí, una mica la cronologia són 2 o 3 punts que puc apuntar. Bé, aquesta tradició neix a Itàlia, va ser Sant Francesc d'Assís el qui la va començar, i estem parlant ja de fa 800 anys. Precisament l'any passat es va celebrar el 800 aniversari, és de 1223, doncs l'any passat teníem 800 anys des del primer pessebre, que va ser un pessebre vivent, per dir-ho d'una manera. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, els pessebres, doncs, ja es van començar a miniaturitzar, doncs, per poder... Clar, és que estem parlant de l'edat mitjana, i estem parlant d'un moment en què hi ha molt poca alfabetització, i el poble, per transmetre-li aquestes tradicions religioses, doncs calia, pues, fer muntatges, no? com a les catedrals i les esglésies, les estàtues. Pues, bueno, el pessebre, pues, representava molt bé per gent que no sabia com interpretar-ho, pues, així podia entrar dintre de la lliçó religiosa, per dir-ho d'alguna manera, no?
I escolta, tot i anar derivant i actualitzant-se i canviant una mica la tradició, quins diries que són aquells personatges que apareixen dins del pessebre que són els més importants? Què ha de tenir un mínim, els mínims, quins són els d'un pessebre perfecte, diríem?
Bueno, a veure, això del pessebre perfecte avui dia... És que, a veure...
És molt personal, també, no?
Tornant a el que dèiem, de que parla molt del present, és que pensem com és el present. El present és vibrant, actualitzat. El que és avui no és demà. I això passa també amb els pessebres. Ja veiem que fa uns anys, pues, hi ha pessebres de tot tipus, de tots els materials, i ha sigut també a l'art una mica el que ha fet que el pessebre, pues es anés mantenint, perquè, evidentment, en una societat laica, el tema religiós que hi és... i hi ha o no hi ha de ser, evidentment, pues, a la societat, doncs transforma també els continguts. Com jo, el que sí que crec que per mi, estàs parlant de figures, jo parlaria més de paquets de figures dintre del passeig,
d'escenes, no?
Sí, d'escenes, perquè hi ha bàsicament, per mi, hi ha bàsicament tres escenes. Una que és simbolitzat pels pastors i tal, per tot el que són els personatges del món agrari, del món agrícola i tal, que és, diguéssim, el poble que està esperant, pues, precisament...
La Bona Nova.
La Bona Nova, que és un naixement a què? No? Podem dir que és un naixement a l'esperança... naixement a una nova vida, a una nova manera de fer, un nou món, no sé. Aquí, a partir d'aquí, pues, ja la simbologia està servida. Aquest seria el segon, el naixement. I el tercer, per mi, és el tema dels reis, no? Clar, el tema dels reis, què vol dir? Jo, per mi, el tema dels reis és progrés, riquesa. O sigui que tenim poble, futur, progrés.
Això seria el bàsic.
Això seria els tres paquets. Ara, si anem a mirar a partir d'aquí, doncs, bueno, podem fer el que vulguem amb les figures, també, però bueno, el que és més tradicional és sobretot la figura típica catalana és
el
caganer, que va, bàsicament és un procés de retorn a la natura d'allò que ens ha donat de menjar, no? Nosaltres ho processem i aleshores el caganer ho torna a la terra com a gràcies per el que ha donat per poder tornar a fertilitzar la terra, i és un cicle que es va, diguéssim, transmetent, no? I sense parar, cicle vital total, no? Perquè el pessebre és molt ecològic, i aquí a Catalunya, sobretot, ha estat també, pensem que fins als anys 60, per exemple, Sant Cugat i el Vallès, era bàsicament també molt rural. Aleshores, és un món les figures ja veieu, són pastors, a vegades són agricultors, són...
Algun pescador, també.
Algun pescador, com el pessebre de l'any passat que va fer el que van fer a casa dels pros, aquell pescador, van fer, no sé si l'heu vist, van fer l'escala, no? El poble de l'escala, amb la seva badia, i és molt maco, i un pessebre enorme que està també a finestra.
Aquí està la mostra que cadascú fa el pessebre com vol.
Com vol.
No?
Sí, i amb els temes que vol. La idea quina és? La idea és també no quedar-se només el pessebre a casa, sinó treure'l a fora per poder-lo socialitzar tant al pessebre com a les persones, no? Perquè, per exemple, el pessebre de la finestra de casa, pues, vagin a veure-la i entre ells, a part d'ensenyar-ho als nens i tal, pues, entre ells, pues, parlen, socialitzen. Jo a vegades, quan puc, surto, xerro amb ells, els explico els quatre detalls que poden veure, els explico una mica aquest petit rotllo també que us estic donant ara mateix.
Està interessant.
Sí, i no sé si et sembla, jo crec que ho has comentat una mica abans, però que, tot i, evidentment, ser una tradició merament cristiana, vull dir, representa al final el naixement de Jesucrist, que ha traspassat ja aquesta barrera de que no només les persones que són cristianes o practicants, sí, sí, pensen en el pessebre com una tradició super arrelada. No sé si és només a Catalunya, si després per tota Espanya també és així, però no sé si sents que ha traspassat la barrera ja de la pura religió.
Sí, perquè, a veure, ja fa un temps que estem en un estat laic, tot i que hi ha, diguéssim, apartats religiosos, però estem en un país laic. Aleshores, la reinterpretació d'una representació religiosa des del punt de vista laic, pues, no és senzilla, i sobretot és molt imaginativa, no? Que és el que veiem amb els pessebres, una de les coses que més m'agraden, no? El tema imaginatiu. És el que comentava del pessebre que vaig fer a la finestra, no? La menció especial és precisament perquè, a part de que és un pessebre que...
Parles del pessebre de l'any passat, d'aquest reconeixement.
No, d'aquest any no et parlaré perquè...
No. És per ubicar els oients. Sí, la menció és el reconeixement,
exacte,
que et van fer al pessebre que vas fer.
Sí, el reconeixement és perquè ja fa... Aquest serà el cinquè any que el faig, i el reconeixement és per precisament per tenir un pessebre actualitzat, que es va modificant els elements. Fins i tot el que va acabar decantant el premi va ser l'any passat que vaig introduir, vam introduir, perquè aquí està la meva dona, que bueno... Que
ara parlarem del procés.
És una mica l'ànima del procés.
Parlarem de com funciona tot,
si
això.
Si no, parlarem del concurs.
No, però deixem acabar el Joan.
Estava amb el tema del... que he introduït... elements de cultura popular, no?
Sí.
Dintre d'un altre element de cultura popular, que és el pessebre, i penso que és interessant, no? Perquè si ara pensem, veiem Sant Cugat, jo ara Sant Cugat ho veig com una ciutat que està molt arrelada, en el qual hi ha dintre molt arrelat la cultura popular. Ara pensem que no hi ha cap, quasi bé, cap festivitat o celebració que no tinguem tots els elements de cultura popular. Aleshores, em va semblar que aquest element també hi havia d'estar al pessebre, com a representant el pessebre del poble, no? I vaig encarregar els diables de Sant Cugat amb els seus vestits i tal, i el boc de Sant...
La bèstia,
que és el boc de Can Bernet. I aquest ha sigut, diguéssim, el que el jurat li ha cridat l'atenció per acabar de donar el premi, no? Però bueno, jo vull resaltar que el premi és en si, vamos, és de més a més, no? La idea és que la gent estava molt contenta i que quan venien quan miraven el pessebre des de la finestra, doncs, ho reconeixien, perquè, i reconeixien ells mateixos, reconeixien la gent, mira, coita, sí, com si estiguessin ells formant part del pessebre, no?
Clar.
És una mica aquesta història.
I què fas després amb aquestes figures? Perquè si vas actualitzant any rere any el pessebre, aquest any, per exemple, no sortiran aquestes figures? Ah,
és un secret. És un secret. Només puc dir que hi haurà una actualització més. Hi haurà una actualització, per tant esteu tots invitats, tant els de Sant Cugat que m'esteu escoltant com els de fora de Sant Cugat, que ja m'he trobat gent que està fent perquè hem de posar, si posem en context, el pessebre que jo tinc està situat a la plaça de Barcelona, on hi ha altres 5 pessebres de finestra,
sí.
I en el centre de la plaça hi ha un pessebre que, diguéssim, construït, està construït per als veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament, o al revés, depèn, això tanto monta tanto, no? I això és una tradició que jo he viscut des dels anys 70. Des dels anys 70 hi ha un pessebre al mig de la plaça i hi ha pessebres a les finestres. I em vaig decidir, jo sempre dic, la tinc que fer. El que passa és que la meva finestra era petita i no sabia com posar-hi un pessebre allà. I aleshores va coincidir que tinc un amic a Santa Coloma de Caral que és molt pessebrista, i una vegada va venir a casa i diu, escolta, jo podria fer un pessebre aquí petit, perquè són 80 centímetres, un metro d'amplada que té, alt és alt, però amplada. Aleshores va fer l'estructura, i aleshores vam dir amb la meva de nostres, i ara nosaltres l'anirem vestint, i no només això, sinó que cada any l'actualitzarem i anirem fent. Bueno, i aquesta és la idea, no?
Com no podem parlar del que presentarà aquest any, si et sembla, parlem una mica del concurs de l'any passat, que les bases, si no m'equivoco, són supersimilars. L'organitza l'Ateneu Sant Cugatenc, crec que des de 2013.
Des de 2013, però...
Tu hi participes des del 20.
Des del 20, sí, perquè aquest amic meu va aprofitar la... per desgràcia, va aprofitar la pandèmia, els 3 mesos de confinament...
Sí.
Per fer-lo, perquè sempre em deia no tinc temps, però bueno, em va dir un dia, escolta, ara m'hi poso, vols? Tires endavant, i dic, vale, ja està, no? Va ser així, i bueno, digues no.
I com és el tracte amb el jurat? Vull dir, sabem que hi ha com 4 categories, que serien popular, artístic, innovador, sí. Col·lectiu, el jurat fa com uns dies de visita,
sí,
quin és el feedback que us donen els jurats? Us ajuden de cara a l'any vinent? Escolta, si vols guanyar el primer premi i no la menció especial, millora aquesta... Com és el tracte amb el jurat?
Bueno, el tracte amb el jurat, en el cas, ha sigut quasi inexistent, només al final, perquè jo no sabia que fins al dia 28 o 30, no sé quan va ser, que van, de desembre, que van donar els premis, jo no sabia res. Algú intuïa, perquè, no sé, a vegades intueixes coses perquè vas veient que la gent va venint i va marxant i va tornant... més que l'any passat, més que el 2022, més que l'any anterior. Aleshores dius, bueno, no sé, si el jurat té en compte l'entrada, o sigui, l'expectació que té el pessebre, doncs, però no, és que no, ni vam quedar en que vinguessin, perquè...
S'ho deu mirar per la finestra?
Sí, perquè em van dir, escolta, vindrem tal dia, dic, mira, jo tal dia no podré posar-ho, però jo poso exactament, el posem el dia amb el qual s'inaugura el de la plaça Barcelona.
Que quin dia és?
És el dia 17 a les 6 de la tarda. El del mig, que aleshores ja estan tots, pràcticament tots, posats els altres pessebres, i nosaltres l'inaugurem en aquest dia, perquè així ens dona temps clar, el procés és una mica perquè és una estructura feta de polispan i materials de construcció també, i tot ell és tot una peça posada sobre un petit mini tarima, no? Aleshores aquesta la peça la tenim posada en un altell, perquè aquí cap, després el baixem al menjador i allà li fem totes les tastades que se'ns ocorreixen, no? I després, doncs, el dia 17 agafem i el posem a la finestra, perquè està encarat a la finestra, que és un procés una mica difícil, perquè cau una figura.
I escolta'm una cosa, sí. Ara ens has donat la data d'inici, quan el treus?
El dia 7 de gener. No esperem a la Candelera. Bueno, ningú de la plaça pràcticament espera la Candelera. Normalment, la setmana després de Reis es treuen tots. També hi ha una dada interessant, que és que l'any passat van haver 43 pessebres de finestra. Finestra aparador.
Sí.
Finestra i aparador. Són 43. És molt, eh? A part del que no sé, no tinc la dada de pessebres totals que van concursant, perquè clar, concursen també bastants pessebres d'interior. Aquesta dada no la tinc. Bueno, i el que és molt interessant i que m'agrada molt, i que va ser una de les causes també que em va fer que m'hi posés, és que hi ha el famós recorregut de pessebres de finestra, sí, que fa l'Ateneu per tot el centre de Sant Cugat. I aleshores és molt maco, perquè es planten davant de casa, que a més hi ha l'altre pessebre al costat, i fan càntics allà, bueno, fan càntics...
I tot fa Nadal, ales, no? Tot fa Nadal,
tot fa festa, tot fa poble, tot fa una mica... Aquí estem, no?
Doncs fins aquí podem arribar i haurem d'anar a veure per la finestra aquests pessebres, sí, el del Joan Troiano, el nostre convidat d'avui, que ens ha deixat amb la mel als llavis perquè no sabem quin serà l'element sorpresa en aquesta edició. Joan, que vagi molt bé, a veure si continues recollint mencions, premis o el que calgui.
Molt bé, moltes gràcies, ho farem.
Que vagi molt bé, gràcies, Joan, a tu també.
A tu, Carme, a tu, Joan.
I a vosaltres, que ens heu acompanyat, també us emplacem a demà. Tancarem una nova setmana quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Tornarem a estar connectats, però serà en l'última edició de la setmana, divendres.